Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La plantilla de Fomento de Construcciones y Contratas, que s'encarrega de recollir la brossa a la Noguera, ha desconvocat aquest dimecres la vaga després de 7 dies d'aturada. Ho han fet també després de pactar amb l'empresa un increment salarial d'un 8% durant un any. El gerent del Consell Comarcal de la Noguera, Jordi Orònic, ha dit a la xarxa aquest matí que com a part afectada han mediat i han apostat pel diàleg entre dues parts, però que el conflicte només ha resolt a curt termini. L'escoltem.
Nosaltres sí que demanàvem que aquest acord fos a més llarg termini, que no només fos per un any, sinó que com a mínim fos per dos anys. Bé, al final el tema és que hem solucionat el problema per un any. El que passa és que temem que això, que d'aquí un any ens tornarem a trobar igual si abans no pacten un conveni col·lectiu com Déu mana.
L'acord entre treballadors i l'empresa serà vigent fins al 31 d'octubre de 2020, amb el compromís de tornar a reunir-se entre març i abril per provar de prorrogar-lo o negociar el conveni col·lectiu. A la capital de les Garrigues, les Borges Blanques, s'ha iniciat una campanya de civisme vial per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'estacionar correctament els vehicles a la via pública. El consistori difon un vídeo a través dels canals propis com la web i els perfils de xarxes socials. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
La primera tinent d'alcalde, Núria Palau, va exposar que, degut al creixement de l'incivisme que hem detectat darrerament, hem endegat una campanya amb un vídeo curt de menys de 20 segons de durada en el qual es veuen imatges reals enregistrades als carrers del municipi amb diversos vehicles als quals s'han tapat les matrícules que estacionen indegudament, ja sigui davant de guals, damunt de voreres o de zones reservades per a persones amb alguna minusvalidesa, entre altres llocs no permesos. Amb l'etiqueta Ni dos minuts es pretén conscienciar sobre el fet que, encara que sigui per poc temps, un vehicle mal estacionat pot provocar, entre altres perills evidents, l'atropellament d'un vianant que hagi de baixar de la vorera o sortir del pas de vianants per esquivar un cotxe, una moto o una furgoneta que hi hagi aparcat a sobre, o inclús un xoc entre altres vehicles que haurien de poder passar pel lloc en el qual s'hi ha aturat un altre de manera indeguda. Així, a partir d'ara, el consistori difondrà la campanya amb el vídeo pels canals propis com la web i els perfils a les xarxes socials.
Gràcies, Joel Vidal, des de Ràdio Rosselló. Més qüestions. Les males herbes, la grava i una mala evacuació de l'aigua de la pluja han obligat a fer una actuació als carrers i a la plaça de Sant Martí d'Empúries, on s'hi posarà sauló. Les obres duraran dos mesos i tenen previst un pressupost de 70.000 euros. Des de Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
És un projecte que s'aprovava ara fa un any i que es pot començar a executar després de rebre els permisos d'urbanisme, cultura i patrimoni. Tot l'espai està en una zona considerada d'interès arqueològic, d'aquí que mentre durin les obres hi haurà un seguiment d'un professional del jaciment d'Empúries. Entre d'altres, s'actua als parterres d'alguns carrers i també a l'entrada del nucli. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Que hi havia zones on hi creixia l'herba i s'havia de fer un manteniment molt exhaustiu, doncs ara, a partir d'ara, doncs no s'haurà de fer aquest manteniment, s'aplicarà sauló compactat, i després les actuacions a la plaça doncs seran les actuacions una mica més grosses, on es referan els paviments també, que a dia d'avui doncs tenim aquestes graves sueltes.
L'actuació més important, però, és a la plaça, que rebaixarà uns 10 cent per aconseguir que l'aigua de la pluja no s'acumuli i desguassi carrers avall. Els restaurants de la zona han hagut de desmuntar temporalment les terrasses. Es calcula que el conjunt de les obres estigui acabat en uns dos mesos. El pressupost que s'hi destina és de 70.000 euros.
Gràcies, Miquel Pagès, des de Ràdio L'Escala. De moment ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Els dijous, a 9:15 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
La Venera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Hola, com estan? Molt benvinguts. Avui és dijous, dia 14, i això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera, un magazín que fem cada dia, de cada dia, des d'ara fins al punt de la una. I com sempre, Això no seria el mateix sense la Cristina. Cristina Cantal, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon dijous ja. Anem avançant en aquesta setmana de novembre ja, eh?
És que això no s'atura.
No té aturador.
Som molt curt de vista i m'estàs ensenyant aquí un paper que jo en el cas no puc ni llegir.
Menys 12.
Què vol dir menys 12?
No sé, és el que t'estava intentant dir. Bé, doncs sí, estem a dijous, amb aquest temps ja canviant molt de tardor, però bé, avançant, que ja també tenim ganes. Ja han passat les castanyes, Joan.
Sí.
Els panellets.
A veure.
Ara què? Ara hem d'anar a menjar torró. És el que hem de fer ara ja, no sé...
Ho tinc a menys 12.
Molt bé. Doncs anem a menjar torró ara ja, no, Joan?
Ja?
Sí, no?
Ja toca? Carai.
No en tens encara de torró a casa?
No, ja n'he menjat i tot.
Sí?
Sí, bé, ja si anem a les grans superfícies, vull dir que quasi ja tens tota les bandides de torrons.
Doncs a menjar torrons.
Té el que toca. Torrons, bueno, panellets ja no, els... polvorons, exacte.
No sóc gaire fan dels polvorons.
Sí,
m'encanta apretar i que la bossa faci el puf.
El puff aquell.
Això sí.
Sí.
Però que se los coma otro.
Sí, i altres menesteres, dos que hi ha de coses de Nadal.
Sí, tant. Tots aquests productes, tots aquests aliments que aviat ja començaran a estar a les cases, perquè, clar, ja els estem trobant als supermercats. Això passa com les llums de Nadal, que cada cop les posem abans, tot ho allarguem, però bé, amb ganes ja de menjar totes aquestes coses que després el gener ens arrepentim amb aquells dos quilets de més. Mm-hmm. Però, mira, que aquí tenen la bailada, no?
Exacte, perquè ja sabem ja... Arribaran aquests dies i són dies d'àpats, dies de família, dies d'àpats, aquells que saps l'hora que comencen però no saps mai l'hora que acaba.
Cert.
I a vegades s'ajunta ja, que hi som, doncs mira... Com...
I si sopem, no?
I si sopem, clar. És allò que passa, sí. Aquests dies familiars i també molt d'activitat, també als diferents poblacions. Ara començaran molts amb l'encesa de llums, pesebres vivents i moltes més coses. Molt bé, doncs, Cristina, no sé pas per on començar i pensar que una dona sola es pugui així humillar. Serà cert, serà veritat, espera.
Oita. Doncs, si et sembla, jo crec que comencem pel temps, no? Ens agrada sempre començar mirant per la finestra, però també mirant aquestes estacions que tenim aquí a l'escala de referència per saber, doncs, els valors que tenim tant a prop de mar com dius tu, terra endins.
Molt bé, doncs... tenim ara actualment una temperatura, si ens anem a la closa de Llop, de 10 en 4... que això ja va baixant i si ens anem a Randamar, a l'estació meteorològica de la Clota, tenim una temperatura de 11,9, quasi tocant aquests 12 graus. Vull dir que són temperatures d'aquestes que ja fan respecte. Eh? Com ja anem baixant això, ja anem passant del 15 per avall, ja comença a fer respecte i esperta que com comencin a sortir almenys, després pla. Però de moment encara doncs, van aguantant aquestes temperatures que no baixen dels 10 graus, però no criden gaire victòria perquè aviat els atindrem aquí. Jo sense posar la sintonia, que després...
Posa, ara. Ara.
Fa més temps.
Sí. I bé, el titular d'avui és que hi ha nous canvis de temps amb més núvols, xàfecs i ambient d'hivern, o sigui, completament el que dèiem, eh? Ja ens estem encarant en aquesta nova estació de l'any. Aquest dijous 14 de novembre tindrem unes màximes d'entre 11 i 13. Per tant, la màxima són 13 graus avui, eh? I unes mínimes d'entre 6 i 8. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem cel ennublat pràcticament tot el dia, només amb alguna clariana puntual al migdia i també a darrera hora. Al matí, doncs, ja podem tenir algun primer xàfec i després, entre la tarda i vespre, es tornaran a repetir ruixats i xàfecs. Un ambient fred i més humit. Pel que fa al vent, hem tingut garbí fluix de força 2-4 aquesta matinada i també al matí. Al migdia calmarà i ja a la tarda girarà gregal molt fluix. Al vespre i la nit, tramuntaneta de força 3-4. Pel que fa a l'estat del mar, marejol tot el dia, amb bandera verda, apta per a la navegació. Jo ja deixo a banda les persones que es volen banyar, perquè a mi ja em faria molt respecte posar-me en aquests 17,9 graus, que és la temperatura que té el mar a dia d'avui.
Molt bé, doncs això és el que... ens explica sobre el dia d'avui dijous i anem per demà divendres dia 15, començarem el cap de setmana amb un cel variable de matinada amb un panorama més a primera hora però núvols més abundants a partir del matí. A mig matí fins a migdia els núvols seran compactes i fins i tot pot arribar a ploure una mica. A la tarda s'alternaran les nuvolades i estones de cel més clar, ambient fred d'hivern. En quant al vent, calma de matinada en gregal fluix del matí de força 2-3. Es mantindrà el gregal fins a migdia i a la tarda ja tindrem tramuntaneta de força 2-4. L'estat de la mar marejol tot el dia i les temperatures, que els havia dit al començament, la màxima oscil·larà entre 10 i 12 graus i atenció perquè les mínimes entre 4 i 6 graus. I la temperatura del mar que no canvia amb aquests 17 graus en 9. Ja també comença a fer molt i molt de respecte això. Bé, doncs aquest és la situació meteorològica i què toca ara?
Anar a veure l'actualitat.
Què me dius, l'actualitat? Però si no passen coses al món. A veure. Vinga, doncs si hem d'anar a veure l'actualitat, anem a l'actualitat i anem a començar per la premsa. Anem aquí en el nostre... Aquí sí, ja ho tenim aquí.
Ara, ens faltava aquesta sintonia,
és que, és que sense sintonia no rutllem.
Doncs comencem, com sempre, amb els diaris de proximitat i comencem avui amb el diari de Girona, que obre amb aquest titular. Emergències va haver d'atendre els conductors atrapats a l'AP7. Afegeix que els independentistes van encerclar els vehicles entre dues barricades perquè no poguessin fer marxa enrere, que 80 passatgers de dos autobusos, la majoria gent gran, van ser traslladats al pavelló de Salt, l'autopista es va estar tallada 16 hores, que la circulació de trens d'alta velocitat va estar aturada una hora i mitja entre Girona i Figueres per una suposada presència de gent a les vies. La fotografia principal en aquest cas doncs, és per al tall, aquest que va haver-hi a l'altura de Girona a l'AP7i, que va acabar doncs, corrent els manifestants per Salt, la policia perseguint-los, moments de tensió, i que al final es va dissoldre. Però bé, hem de dir que han fet una gran tasca tots el servei de manteniment de carreteres, perquè jo que hi passo pel matí us haig de dir que ja està tot arreglat, ja està tot allà on hi havia un problema resfaltat, i aquest matí, tot i que encara hi havia primeres cues, perquè encara continuaven fent feina, ara ja s'ha normalitzat la circulació per l'AP7.
Però no hi havia ningú, de gent que no fos de servei de manteniment, no estava tallant ni res, no, i es pot circular bé.
Exacte, Tsunami Democràtic ja va avisar que aquests 3 dies de mobilitzacions ja havien conclòs, ja han desconvocat i que ens preparem per noves accions. Mare. Però de moment l'AP7 la deixen en pau.
Si ara
d'aquí 2 minuts potser no, però de moment l'han deixat en pau.
No, si preparat ja estem, amb el que ja portem ja no ens vindrà res de nou, no? No sé, a lo millor que ens tallin al carrer de casa, si us heu posat tallar, dos talleu. Molt bé, doncs suposo que sí, que hi haurà més mobilitzacions, hi haurà més coses. Anem ja al punt d'edició gironina?
Volia fer una menció que tenim un altre titular al diari de Girona,
que diu
que SOS Costa Brava alerta del risc comercial que suposa ser reserva de la biosfera. Ahir la Universitat de Girona va acollir aquest seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, on es va posar a debat aquesta candidatura a reserva de la biosfera en un moment en que la Costa Brava s'està reurbanitzant. Per tant, aquesta contradicció està sobre la taula i és un tema també de rellevant importància pel que fa a la nostra costa.
I atenció, perquè tens un altre titular al costal per als barraqueros frustrats de Fires de Girona, que suposo que els alegrarà escoltar això.
I és aquest, que els concerts suspesos per les Fires de Girona es podrien fer el mes de juliol.
Carai!
Doncs què vols que et digui? La gràcia de barraques és...
Sí.
És la tardor, és enfangar-te els peus, sí. I el juliol el que té és que tothom té plans.
Clar, i el juliol també hi ha molta activitat en quant a concerts, en quant a moltes poblacions que fan coses.
Festes majors, no sé, festivals...
Si han triat el mes adient per fer-ho aquest mes de juliol.
Espero que no se'ls acudeixi ficar-ho al cap de setmana de Canet Rock, perquè tindrem problemes, les habaneres...
Les habaneres, però és que el mes de juliol, si anéssim a mirar l'agenda, hi ha activitats per tot arreu.
Ens hauríem de triplicar per 3 vegades per poder assistir a tot arreu.
Després hi ha els festivals, com el de Peralada, Porta Ferrada, el de Calella també, no ho sé, espero que s'ho pensin bé. Molt bé, anem al diari El Punt.
Doncs l'edició gironina del Punt avui d'aquest dijous 14 de novembre obre amb una frase de Toni Comín, l'eurodiputat electe i exconseller. Ara estem en una situació d'avantatge. Aquesta és la frase de Comín i afegeix que els arguments de l'advocat general coincideixen plenament amb els de la nostra demanda, paraula és de Comín, i també que l'Eurocambra s'ha fet un ús molt discutible dels serveis jurídics. Afegeix també que el Consell d'Europa renya l'Estat per la politització de la justícia. Aquest és el titular d'obertura, però també podem veure aquests talls de tsunami ahir, aquests manifestants ahir al tall de l'autopista P7 a l'altura de Salt, on veiem que s'està desmuntant tot el que feien així per fer servir barricades. Ahir fins i tot es van talar arbres per tal de poder fer aquesta franja entre la policia municipal i ells. I estem veient aquí en un punt on darrere veiem els camions atrapats, davant les barricades i tots els manifestants i fins i tot a sobre el pont de la via també manifestants amb banderes. Amb aquest titular, les rèpliques del tsunami, es desconvoca el bloqueig a l'AP7, però les mobilitzacions suren.
Es veu que aquesta gent troba coses, elements a tot arreu per poder fer les barricades, Déu-n'hi-do.
Sí, sí,
no sé si ho porten de casa o ho troben per allà al costat. O porten
les eines de casa, perquè el dia que es va saber la sentència jo vaig estar a peu de carrer a l'AP7 quan la van tallar i t'haig de dir que portaven les eines necessàries per poder descargolar tots aquests vials del costat, per poder-los moure. Vull dir que la veritat és que venen molt preparats, els manifestants també s'estan professionalitzant.
Molt bé, doncs deixem Girona, anem a Barcelona.
I el que veiem en portada és un dels temes del dia, Veiem aquí dues turistes amb grans maletes amb aigua fins als genolls, i aquest és el titular. Venècia amb l'aigua fins al coll. La ciutat italiana atribueix al canvi climàtic la inundació des de 1966.
Bona època per anar a Venècia.
Si vas a Venècia és que vols anar a veure aigua, no?
Sí, doncs mira, no volies aigua des d'aquí. Més de dues, quasi 10 o 12 tasses aquí, el que tenen, pobra gent aquí. Bueno, s'ho agafen somrient, aquesta gent.
Sí.
Són, no sé si diria xinos, japonesos, o són orientals.
Orientals, diguem.
Perquè no podien dir... Però bé, amb molta alegria, vull dir, els veiem molt contentes aquí, amb les maletes aquí al mig de no sé si això de ser la plaça de Sant Marc o...
No ho sé, com que Venècia tot és així de bonic, en veritat.
Sí.
I ara també està tot inundat, Això és la fotografia principal, però el titular principal és que la demanda d'Esquerra Republicana d'una taula de diàleg complica la investidura. Afegeix que el PSOE intenta neutralitzar els temors interns davant un govern en Podem per la crisi a Catalunya. I aquí tenim, la lectura de La Vanguardia. Saltem al periòdico, Joan.
Vinga, el periòdico.
Sí, obre amb aquest titular. Patriota, catalanista, roig o moderat. Afegeix que un quadro independentista tenia comandaments classificats segons la seva afinitat i lleialtat i que la policia va trobar un manuscrit al despatx de l'enllaç internacional de Puigdemont. La fotografia principal també és per aquesta imatge de de Venècia. I és boníssima perquè es veu la plaça inundada, poca gent, gent per aquí caminant, tot de cadires, que l'aigua deu haver tirat a terra amb la seva força, i una persona que ha dit, doncs jo m'hi poso còmode, ha agafat una cadira i està just aquí assentada al mig de la plaça amb l'aigua que li cobreix els peus.
Agafem-ho bé, no? Agafem-ho bé aquí assentats. Molt bé, doncs això és el que diu el periòdico. Ja per acabar ens anem amb el diari Ara, i que crec que se m'obri ara, que també la fotografia va per allà mateix.
Exacte, la fotografia l'acompanya aquest titular. Venècia viu la pitjor inundació en 50 anys, i en aquest cas podem veure el que jo diria que són dos policies.
Sí.
Dos policies amb l'aigua, ja no et diré a turmells, com vèiem abans, és que l'aigua els hi arriba pràcticament al cul.
Sí, més o menys aquí.
A mitja cuixa, amunt, saps?
Sí, per la part de dalt, va tocant realment allà la part noble de les persones.
Allà mateix els arribava l'aigua, vull dir que devien estar ben fresquets. I el titular que ens porta Vilar és que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya condicionen la investidura de Sánchez al diàleg. Tots dos partits reclamen al líder socialista que torni a Pedralbes i accepti parlar d'autodeterminació. També afegeix que Adriana Lastra es reuneix avui amb Rufián després d'acostar posicions amb el PNB i Errejón.
Doncs bé, avui coincidència amb les fotografies, sobretot els dies de Barcelona, amb Venècia, i també sobre el que passarà entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Sánchez, aquest diàleg que tant es demana i que suposo que serà el que haurem d'estar atents i pendents de el que ens vagin informant els diferents mitjans de comunicació. Molt bé, doncs ja hem fet parts d'aquest, les primeres dues parts de les primeres seccions d'aquesta primera hora, primer el temps, el resum de premsa, i és el moment de posar-hi la música. I jo havia dit erròniament que Miqui Núñez en el disc de la Marató faria la seva famosa cançó de La Venda.
Sí.
Però no fa La Venda.
No?
Fa el Celebrate.
Ah.
Amb Celebrem. Del Celebrate.
Oh, doncs Celebrate. Jo la vull sentir. Endavant amb Miqui Núñez.
Doncs vinga, anem a escoltar Miqui Núñez.
El cantant de moda.
Que no és, ens aporta aquí un fragment d'aquesta cançó. L'escoltem.
Allò que em cau per superar-me, no penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
Res ja no m'espanta. Sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí. I que passi el que passi, fem junts el camí.
Hey!
Res ja no m'espanta. Ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem. Serem lliures, això ho celebrarem. Ballem sense dura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó.
És Miqui Núñez que ens portava aquest tema de la Marató, aquest Celebrem, una cançó que la podem trobar ja a partir d'avui. Avui crec que fan la presentació, no sé quin lloc de Barcelona, avui es donaven a conèixer totes les cançons, també els articles del llibre, i a partir del dia 1 de desembre amb els principals diaris catalans, aquests que aquí sempre expliquem els titulars, es podrà adquirir el CD de la Marató. Cristina, què ens toca? Què ens toca fer?
Anem a felicitar la gent.
Ens toca ja felicitar?
Sí, sí, sí. Sí. Hem de fer aquests sants, fer aquesta revisió que fem cada dia al Santoral, doncs, per saber a qui hem de felicitar avui, ja sigui oient que ens estigui escoltant, sigui familiar, sigui conegut. Ens agrada fer aquesta secció doncs, per anar descobrint dia a dia doncs, de qui és el sant i que no se'n perdi cap. Que tothom li fa molta il·lusió que et felicitin pel teu sant i pel teu aniversari, però sovint ens passa que ens en descuidem de felicitar els altres, per tant, per això fem aquesta secció, no, Joan?
Vinga, si s'ha de fer, es fa, eh? Molt bé, però abans de tot això, deixa'm que te presenti, que tu l'estàs veient aquí, el nou calendari del pagès!
Oh, 2020, ja!
2020!
És un any, serà un any bo, eh? 2020
sí,
sona...
Sí, sí, a veure què passarà.
Interessant. Mm,
De fet, no canvia gaire res, perquè, de fet, fan molt de copiar-pegar aquells que fan aquests calendaris, en part que canvien alguna cosa, però, per exemple, les portades, si aquí miro les dues portades, són exactament iguals, l'únic que canvia és l'any.
No han canviat el disseny, dibuixos. No?
Sí, i he mirat els dibuixos de dins de cada mes, té un dibuix i que també són iguals. El que sí que ha canviat és el calendari del mig, que està un xic més gros que el que és més petit, i algunes petites cosetes que, esclar, cada any doncs, canvien o dediquen. Els articles són diferents de la gent que col·laboren, però bé, sempre ve si...
Clar, és que els sants no canvien, eh? El contingut ja el tenen molt per mà, diguéssim, per tant, el que fan és canviar una mica de decoració. Però bé, Joan, no estem a 2020 encara. Emocionat veient el nou...
Estic mirant aquí.
El nou santoral.
Curiositats de la Rosa del Vent, rellotge mecànic, fires de Catalunya... que aquí n'han tret algunes quantes que ja no celebren, ara sempre penso que està actualitzat això, perquè abans sortia hasta la Fira de l'Escala, que fa molt de segles que ja no celebra. Però bé, anem a...
A qui hem de felicitar avui,
i busquem fins al dia 13... No? Epa, no? Estic a desembre.
Tu ja vols vacances de Nadal, eh? Hem començat parlant de Nadal i en Joan ja se'n vol anar de vacances.
Estic molt malament avui, eh?
14 de novembre.
14 de novembre, dijous, Sant Josep de Pignatelli, Sant Serapió i Santa Veneranda.
Molt bé, doncs, si algú es diu així en aquest món, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Felicitat també als oients, que avui sigui el vostre aniversari, que avui compliu anys. I saps qui compleix anys també avui?
Qui?
En Carlos de Gales.
Què me dius?
En fa 71.
El príncep de Gales, que no sé si algun dia el veurem rei, eh? Perquè quan jo vaig néixer ja era príncep. I poder no... moriré encara serà príncep.
No ascendeix, eh?
Aquest 71 anys i encara no és rei, eh? Vull dir que com li toqui ser rei, ja penso que ja ho deixarà el seu fill.
Sí, és que, clar, quants anys té la reina?
La reina, sí, 90 i alguna. 90 i alguna.
Clar, clar.
I aquesta dona no és com el d'aquí, que el d'aquí va dir, oita, jo ja en tinc prou, ja abdico, i que sigui el meu fill, que és jove, i pot aportar idees noves, no? Però...
93 anys.
93
anys té l'Elisabet II del Regne Unit.
Sí, i aquí no dimiteixen. Bueno, va dimitir aquell que, no me'n recordo ara el nom, que per això són aquesta família, perquè li tocaria amb una altra família, perquè aquell se va enamorar d'una persona divorciada, se li van tirar...
Va complir els requisits, no, diguéssim?
I va deixar de rei... i em penso que el que va entrar és aquell, l'Eduardo, aquell que era el tartamut, saps aquell que se li va fer una pel·lícula?
No.
Aviam. La història d'Anglaterra.
No ho sé, ells ho saben. Els oients ho saben, a mi no, perquè jo ja m'informaré.
Doncs es va enamorar d'una actriu que era divorciada, això va molt malament a la corona tan tradicional com l'Anglaterra.
Sí.
El van obligar doncs, a abdicar i ho va agafar el seu germà, i per això la branca del seu germà venen tota aquesta branca que hi ha ara. Si no, potser serien uns altres els personatges que hi hauria la corona anglesa, la monarquia anglesa, doncs que tant i tant d'anys va aguantant, i passa les seves bones èpoques i també té les seves males èpoques.
Oients, no us podeu queixar que a l'Aigüera fem fins i tot lliçons d'història, eh? Jo sí, ja sí. Me'n puc anar a dormir, Joan? Jo ja he après una cosa nova avui, eh?
Sí, sí, vinga,
sí? Comença. No, em quedaré perquè saps qui hem d'escoltar ara?
Qui hem d'escoltar?
A la Vanessa Martín, que en fa 36 avui.
La Vanessa Martín? Vinga, l'escoltem. A veure, com canta la Vanessa Martín.
Genial, canta la Vanessa Martín.
Las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré.
Bé, aquesta és la Vanessa Martín. Senyors cantants i músics, sisplau, no fa falta fer les introduccions tan llargues. No sé, 5 segons d'introducció ja està bé. Vam, si no, escurceu les cançons. Però a vegades unes introduccions de 30 segons en aquí, que estàs aquí, va, canta, canta.
Però que
ja,
els músics també són importants,
canta,
home.
Canta ja, perquè ho facin al final, que
acabin
ells.
Això és perquè els que fan ràdio fórmula tinguin temps de presentar la cançó abans de que comenci a cantar.
Doncs ja podria ser per això. Si és per això, mira, ja ho passo.
Doncs la Vanessa Martín, aquesta grandíssima cantant, encara també forma part, si no m'equivoco, del jurat de La Voz.
No m'equivoco. És una de les coach.
Les coach, sí. I aquest de totes les mujeres que viven en mi, me'n recordo d'una entrevista, si no m'arra ara la memòria, de l'Hormiguero, que explicava que, clar, que totes les dones tenim moltes i moltes facetes i que fins i tot nosaltres mateixes no les coneixem totes, i això és el que explica aquesta cançó quan diu que de totes les dones que habiten en ella, doncs que n'hi ha algunes que fins i tot ella ni coneix.
Mm-hmm. Doncs una d'aquestes veus emergents que va sortir a l'època que tothom sortia de concursos de televisió, doncs té mèrit també que de tant en tant surti algú que l'hagi passat per un concurs i tingui un talent com té la malaguenya Vanessa Martín. Molt bé, doncs això són l'apartat de sants aniversaris.
Però no vols felicitar en Bernard Ginault, que en fa 65?
És veritat, me'n faltava un.
Sí?
Sí.
Aquest és ciclista, no?
Bernard Hinault. Doncs va ser un d'aquests ciclistes francesos, d'aquests pocs que ha guanyat els 5 tours de França, des que va haver-hi en Lance Armstrong, que en va guanyar 7, però els hi van treure tots perquè es va confessar que es havia dopat. I doncs ara només queden ells, després queda entre altres l'Indurain i altres corredors. I Bernard Hinault té un rècord que encara ningú l'ha pogut superar, que és que de les 3 grans voltes, que són la Volta Ciclista a Espanya, el Giro d'Itàlia i el Tour de França, l'ha guanyat més d'una vegada.
Oh, és l'única persona.
De moment és l'única persona que té això. Té més d'una victòria en aquestes competicions, que ja és complicat, guanyar.
Sí, la veritat és que sí,
Aquestes proves de 3 setmanes per etapes.
Jo que no aguanto ni una hora en bici, jo els admiro moltíssim, Joan, i les pujades que fan.
N'hi ha que s'hi posen un motoret.
Sí o no? Això es pot fer?
Un el van descobrir.
Sí o no?
Sí.
És com el dopatge, però...
Sí.
Ah!
Es va descobrir que hi havia...
És el dopatge de la bici.
Sí. Porten un motoret allà en el tubo que va fins a la tija, fins al seient.
Sí.
Llavors s'havia descobert que allà s'hi posava un motoret.
Que ajudava una mica a ser bici elèctrica, no?
Sí, que es posava a ser bici elèctrica. Això va descobrir diversos ciclistes i ara es veu que es miren les bicicletes al lupa.
Normal.
Com una bateria que es podia posar allà i després tu, a través del manillar...
Li donaves gas.
I ho van descobrir en un vídeo, doncs, que hi havia un ciclista que va fer una escapada i el tio anava... Això és normal.
Que era impossible, no?, que anés a cames només, no?
Sí, van descobrir. I ara també doncs veiem que molta gent, esclar, li agrada anar amb bici, sobretot aquestes que ja porten la bateria, perquè estan, de planer i de baixada molt bé. Però a vegades, com has de fer una pujada, doncs li dones a la bateria i vinga, pam, 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 ja...
Bé, però treballes igual. A nivell esportiu professional és un tema, però a nivell teu, jo crec que les bicis elèctriques, doncs, està molt bé, perquè realment en zones que tu no podries arribar perquè pues, la teva forma física doncs, no t'ho permet, amb la bici aquesta ho pots fer. Mm-hmm. Jo me n'hauré de comprar un, perquè quan sortim amb bici... sempre em quedo enrere, per tant,
sí,
això m'aniria bé.
És d'aquelles que t'han d'esperar.
Sí. M'emociono al principi.
Al principi ho gastes tot
i clar, a mig camí és com... Na-na-na-na-na, saps?
Després, mira, doncs, bateria i avall, però tant amb la bateria perquè tampoc duren molt. Vull dir, no és pas que...
S'han d'anar recarregant, no?
Que no la gastis ja...
Solar, n'han de fer una de solar, que mentre vas en bici tu ja vagis generant energia.
També estaria bé. o allà on t'arribis, que hi hagi un punt de recàrrega. Bueno, avui anem fins aquí. Bueno, si hem arribat aquí, parens a fer un toc, bum, carregues la
bici,
carregues la bici i continuem.
I els cotxes teledirigits porten motor?
Ara ho sabrem.
Ho sabrem?
És una de les curiositats que tenim avui, saber doncs, què passa amb els cotxes teledirigits.
Sabies que...
Sabem que no tots els vídeos de YouTube són reals del tot, però si alguna vegada us heu preguntat quants cotxes de radiocontrol es necessiten per arrossegar un vehicle real, doncs hi ha un vídeo que té la resposta que esteu buscant, i és real. L'estrella d'aquest vídeo és un antic Jeep Grand Cherokee. Suposem que és un model de 2003 amb els seus grans fars i la posició dels seus llums de boira. De tota manera, sembla que està en mal estat i està preparat per ser desballestat. Pesa uns 2.000 quilos aproximadament. Així doncs, queda clar i queda demostrat que a vegades YouTube i el món de l'entreteniment dona per molt i a vegades ens pot sorprendre de coses tan curioses com que uns quants radiocontrols doncs, puguin arrossegar un Jeep de grans dimensions.
Ja veus?
Sí, sí, però no ha dit en cap moment quants en necessitem, que no?
No.
Ah, el que pesa el cotxe, sí. Van moure 12.000 quilos amb cotxes teledirigits.
Però no diu quants cotxes teledirigits es van fer servir.
Ho haurem de descobrir, haurem de buscar aquest vídeo a YouTube, eh?
Molt bé. Molt bé, doncs arriba ja el moment també de notícies, refranys i moltes més coses. Vinga, Cristina, anem a saber què passava ara fa un any.
Doncs aquest era el titular. L'Ajuntament de l'Escala col·loca xarxes protectores a les platges de Riells i d'Empúries per evitar que els temporals d'hivern s'emportin la sorra. Aquest era el titular de Ràdio L'Escala d'avui fa un any.
I anem a escoltar doncs, un fragment.
Aquests dies l'Ajuntament de l'Escala ha començat a instal·lar les xarxes protectores per evitar que els temporals s'emportin la sorra de les platges. Des que es fa, s'ha notat que les zones de bany es conserven millor i arriben en més bon estat a la temporada d'estiu. Àngel Rodríguez és el regidor de Medi Ambient i Platges.
Comptem que entre aquesta setmana i la setmana que ve quedaran ja instal·lades i a punt per això, minimitzar l'impacte de les tramuntanades que vulguem o no vulguem en venen i ens afecten amb la quantitat de sorra de la platja. Hem anat veient amb el llarg dels anys que ens funciona força, vull dir, a la que arriba la temporada i comencem a preparar bé l'estat de les platges per deixar-ho a punt per l'estiu i escampem tota la que ens han recollit, normalment ens solem fer força a l'abast i no hi ha gaire pèrdua de sorra ni merma de les platges.
Bé, doncs això era el que ens explicava el que aleshores era regidor de Medi Ambient, l'Àngel Rodríguez, la notícia de aquestes xarxes que cada any, aquestes xarxes protectores que cada any es van posant, perquè, si no, a vegades quedaria allò quasi sense sorra. Hauríem d'anar a buscar la sorra enmig dels carrers del Riells. Molt bé, això passava ara fa un any, ara fa cinc. La notícia era que el restaurant Golf Isabel de l'Escala rep el llamàntol de plata que otorga la guia de qualitat Hummel Gourmet. En les properes setmanes també el rebrà el Mesón del Conde de Sant Martí d'Empúries. I l'informatiu se'n feia ressò d'aquesta notícia, que n'escoltarem un fragment.
El restaurant Golf Isabel, situat al carrer General Poc, al costat de la platja de l'Escala, ha rebut el llamàntol d'otorga la guia Hummel Gourmet. La publicació va néixer a Alemanya i actualment està en expansió per França i des de fa 6 anys ja avalua els locals de restauració catalans. Premia aspectes globals als establiments de restauració, com el servei, la cuina o l'ambient amb el que es troba el client. És imprescindible que els locals mantinguin el nivell almenys durant 5 anys. Manuel Pilón és el cap de comunicació de Hummel Gourmet.
Tenemos dos guías, una que es de hotel y restaurante, que es una guía más, vamos a decir, sencilla, donde cualquier hotel restaurante que tiene un nivel medio puede salir. Y después tenemos la que estamos hoy, la de Hummel Gourmet, que es para únicamente los restaurantes de alto nivel. Este premio reconoce la calidad de la gastronomía de los restaurantes. Naturalmente, todos los restaurantes no lo pueden conseguir. Hay que mantener una calidad de servicio como de culinario durante muchos años para obtener este premio.
Bé, doncs aquest era el que ens explicaven el gourmet d'aquí, del restaurant de Sant Martí d'Empúries, d'aquest premi que s'otorgava al Golf Isabel i també al Maison del Conde. Cal dir que el Golf Isabel actualment està tancat. Això passava ara fa 5 anys. Molt bé, Cristina, avui és aquell dia que dintre dels refranys, dites o frases del dia anem voltant. I arribem a una població de la zona de la Garrotxa, no sé si és Ripollès o Garrotxa, ara sí que quedo així parat, però diria més Ripollès, Sant Ferriol. I què diu a Sant Ferriol?
A Sant Ferriol, si la lluna és clara, vol dir que demà farà sol.
Mira, ja ho sabem.
Doncs haurem de veure si avui es veu la lluna des de Sant Ferriol per saber si demà plourà o no, no? Sant Ferriol.
Ballarem si Déu vol, com deia la cançó, el ball de Sant Ferriol. Molt bé, doncs...
Garrotxa.
La Garrotxa.
Garrotxa.
És que estava entre Garrotxa i... Com que està quasi també molt a tocar... És que està un poble
està
de frontera.
Està allà mateix,
De frontera. Bé, doncs anem al que és la cançó del dia, tal dia com avui, de l'any 2000, un 14 de novembre de l'any 2000, que ja hem acabat la dècada dels 90.
Entrem al 2000, ja.
Entrem al 2000. On eres tu, el 2000?
Doncs mira, 9 anyets.
9 anys.
Quan la Laura Pausini ens cantava aquesta cançó que ara ens portaràs.
Era una de les teves...
Sempre super fan de Laura Pausini, sí. Avui estic emocionada amb aquest Remember, amb aquest número 1, Entre tu i mil mares, de Laura Pausini.
Doncs la Laura Pausini, que era la número 1, tal dia com avui, de l'any 2000... I mentre estem escoltant aquestes notes de la cançó de la Laura Pausini, Cristina, què tenim per avui?
Doncs avui passejarem pel port de l'Ametlla de Mar, també parlarem de taurons i la seva situació d'emergència, hem de dir, al Mediterrani, en parlarem amb diversos experts de diverses entitats, i també pel que fa al preu del peix, sabrem com s'ha venut el peix a la Llotja de Palamós, parlant amb la Cristina Banyes, que és la gerent de la confraria de pescadors d'aquest municipi de Palamós. Això són només algunes de les coses que tractarem aquesta tarda al Far de 4 a 6, com cada dia, us hi esperem aquí a Ràdio L'Escala.
Molt bé, doncs...
Sembla que faci falques ara ja,
Sí. molt bé.
Et deixo amb la Laura Pausini.
Vinga, i t'esperem demà.
Fins demà, un petó i ens.
No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida, no aguanto amor.
el més calent a l'Aigüera.
Era la Laura Pausini, Laura Pausini, que ens portava la cançó del dia, la cançó que era número 1 de tal dia com avui de l'any 2000, entrant ja en aquesta nova dècada, començant, recordem, aquestes cançons l'any 1966 i hem anat avançant. Després haurem de tornar enrere, però com que ja seran mesos diferents, doncs també tindrem cançons número 1 diferents. Molt bé, doncs continuem, 11:45 minuts. És a dir, 15 minuts per arribar al punt de les 12 i anem a la proposta que ens fa la Montse Hidalgo, el Pla Vital, avui amb una entrevista a Javier Iriondo, emprenedor i conferenciant de desenvolupament personal per abordar la necessitat de viure la vida de manera present i conscient. Acaba de publicar La vida te está esperando, un llibre elaborat a partir dels testimonis i comunicacions rebudes arran del seu primer llibre, Donde tus sueños te lleven. Si els sembla bé, anem a escoltar el que ens porta a Montse Hidalgo en aquest Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Emprenedor d'àmplia experiència, la seva trajectòria com a esportista d'elit li va fer conèixer l'èxit i el fracàs i el significat de l'autèntica transformació. Amb més de 100.000 exemplars venuts del seu llibre Donde te lleven tus sueños, ara ens torna a sorprendre amb un llibre nou, La vida te está esperando. Javier Iriondo, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Un placer, muchísimas gracias. Buen día.
Cada día puede ser un día bien vivido. ¿Qué necesitamos para que sea un día bien vivido?
Uy, pues buena pregunta que cada uno tiene que responder por sí mismo. Lo que para mí es un buen día, para ti puede ser un día un poco asqueroso. Yo me encanta ir a la naturaleza, conectar con lo salvaje y otros son de asfalto. ¿Qué es lo que hace que la vida sea una buena vida? Y es lo que tenemos que responder. ¿Qué es lo que a ti te llena? Si tú piensas cuáles han sido los momentos de mayor conexión, de paz que has tenido en tu vida, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué conversación tenías, ¿no?, en ese momento? Y cada uno tiene que decidir eso. ¿Qué es lo que hace que la vida sea una buena vida? ¿Qué es lo que hace que sean esos buenos momentos? Porque no todos los remedios son buenos para todo el mundo. Yo no tengo respuestas para todo el mundo. A veces es mejor tener las preguntas que te lleven a tus propias respuestas, ¿no? Y creo que es algo muy bueno que cada uno tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que no hacemos por las prisas, por la vida que llevamos, que no nos paramos a pensar sobre esas pequeñas cosas que son importantísimas?
¿La vida nos da lecciones o nosotros tenemos que ir en busca del maestro del aprendizaje?
Las dos, porque la vida te da lecciones de manera espectacular. A mí, desde luego, que la vida de vez en cuando me ha pegado un bofetón, ¡bum!, y dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues mira, que te ha puesto mirando en la dirección correcta, despistado. Y a veces, cuando no consigues lo que quieres, encuentras tu destino. Yo, mis lecciones han sido que, cuando he mirado mi vida, digo, he tenido como que 6 vidas muy distintas dentro de la misma vida, muy opuestas, de éxitos, fracasos, cambios, reinvención, que al final yo digo, soy catedrático de osteología, o sea, de hostias vas aprendiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando miro atrás es cada vez que ha habido algo que eso parecía el peor de mi vida, cuando miro atrás es menos mal que ocurrió. Gracias a aquello ha ocurrido algo maravilloso. Tormentas tenemos todos, a todos nos pasan problemas, dramas, lo que quieras. La cuestión es si nos convertimos en un lamento con patas o lo transformamos en qué es lo que puedo aprender de esto, qué es lo que podía haber hecho distinto, qué puedo hacer mejor. Y eso a veces que parece tan malo es lo que te hace más humano, te hace más cercano, te hace despertar. Y ahí es cuando, en esos momentos, cuando a veces vas buscando ese maestro, cuando vas buscando a alguien que te aporte un poco de luz de por dónde tengo que tirar. Y ese es el objetivo de los libros.
Su libro, precisamente, es un relato que nos lleva a vivir junto a Sofía, un diagnóstico que pone fecha a su vida. ¿Por qué Sofía, en ese momento en el que le dicen, te queda tanto, se pone a pensar en lo que ahora mismo nos explicaba,
sí,
¿no?
A ver, Sofía somos tú, yo, todos. Hay una Sofía dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que ocurre es que nos tendrían que decir cuando nacemos, cuando tenemos el más mínimo uso de razón, oye, que ya has comenzado a morir. Así no despreciaríamos tanto la vida. Ya Séneca decía, no es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos un montón de tiempo. Y el problema es que nos hemos metido en un modelo de vida que si lo que queríamos es vivir con más ansiedad, lo estamos haciendo muy bien. Somos de Oscar, vamos. Vivimos en esa vida donde la vida se ha convertido en una lista de tareas que jamás se acaba, que siempre hay algo más que hacer. Y cuando por fin parece que terminas tu lista, aparecen 20 cosas más, que hay algo más que lograr, algo más que hacer, otro lugar al que llegar. Y vivimos como si tengo que llegar allí, a ese supuesto lugar mejor. Sofía va buscando toda la vida la seguridad para la cual he sido educada, y eso provoca un montón de inseguridad, y es lo que nos impide vivir y disfrutar del presente, porque vivimos como si tuviésemos que llegar a ese supuesto lugar mejor, a ese día que las cosas por fin encajen. Entonces vivimos como que ya tendré tiempo, como inmortales, y la vida está construida del tiempo, y cuando desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es el día que de pronto dices, que a lo mejor esto se acaba. Y dices, ¿el qué? Pero si yo todavía tenía que hacer un montón de cosas. Y es cuando dices, paras y apartas las tonterías en las que a veces nos enganchamos, que parecen problemas. Yo a mucha gente le digo, tú lo que necesitas es un problema, porque te crees que tienes uno y no tienes ninguno. Y hacemos de cosas mínimas, triviales, problemas. Magnificamos. Y cuando de pronto te dan el problema de verdad, ahí es cuando dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que importa? Y ahí es cuando despiertas, es cuando tomas decisiones, ahí es cuando haces la llamada que no has hecho, que recuperas la conversación con la persona que has dejado atrás y te reconcilias porque estabas demasiado ocupado con la propia vida como para que no tenía tiempo para vivir, ¿no? Y ocurre eso, que cuando nos dan ese toque de atención es cuando se te despierta la vida.
¿La calidad de vida depende de la calidad de nuestras emociones?
Absoluta y totalmente. Tú puedes vivir en un palacio, sentirte absolutamente miserable, y hay gente que vive en el infierno y está encantada, feliz, con una sonrisa, y dices, ¿esto cómo puede ser? Lo importante no es lo que ocurre ahí fuera, no es tanto lo que logras. Nos han convencido de alguna forma que cuando logres esto, cuando tengas pagada la casa, la hipoteca, el negocio, vaya bien, el trabajo y la pareja y los hijos, o sea, tenemos una lista de condiciones sin darnos cuenta que es una crueldad. Entonces es como que siempre estamos, ¿no?, y esperando a ese momento. Pero da igual lo que logres, lo que importa es qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, en silencio, sin que nadie lo sepa, sin que se note. Porque puedes tenerlo todo, pero si dentro no estás bien, no tienes absolutamente nada, de nada, de nada. Y al final es, ¿cómo puedo yo estar bien ahora, en mis mismas circunstancias, conmigo mismo? Porque la mente se ha convertido en un animal que no nos deja en paz, en un bicho como que tenemos un ocupa dentro de nosotros que nos fustiga, que nos instiga, que nos pide más, siempre quiere ser algo más, ¿no? Y no nos da descanso, y tenemos que aprender eso, a calmar esa voz para que esa voz que tenemos dentro sea nuestro amigo, para poder tener esa calidad de vida emocional que acabas de decir.
Ahora ya empiezo a entender un poco lo que expone en su libro, que el miedo a sufrir es peor en muchos casos que el propio sufrimiento.
Siempre es así, porque una historia de superación necesita un drama. Si no hay drama, no hay nada que superar. El miedo a sufrir te hace sufrir porque el cerebro y el cuerpo van a su bola. El cerebro es el mayor contador de historias de terror del mundo y te empiezas a imaginar, ¿y qué pasará con mi futuro? Y no sé cuántas cosas. Y tú sufres de manera brutal ahora por algo que no existe. Y lo padeces. Cuando el problema real llega, si es que llega, nunca es tan grave como pensabas, y cuando ya es realidad te puedes enfrentar a él. El problema es que cuando no tienes nada que enfrentarte, sufres igual. Entonces, el miedo a sufrir es mucho peor. Es como que la preocupación dos veces.
¿Y cómo hemos de convivir con el ego?
El ego, pues necesitamos dosis de humanidad, de autenticidad brutales, ¿no? Porque estamos en una sociedad del escaparate donde todo el mundo, mucha gente, ¿no?, se ha convertido en un producto que se expone para intentar impresionar al resto del mundo. Probablemente es porque me siento poquita cosa, porque me siento invisible, porque parece que no importo. Quiero impresionar para gustar, porque igual me siento solo y nadie me quiere. Eso es mucho de lo que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, al final, el ego pues no quiere arriesgarse. Cada vez que tengas un sueño, un proyecto, un reto, algo, el ego te va a lanzar toneladas de miedo para que abandones. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde te crees tú? Pon los pies en el suelo, ¿no? Y es porque no quiere que te arriesgues, porque el ego toma eso como una amenaza de posible fracaso, ¿no?
Y entonces podemos, por ejemplo, huir, que no sé si resuelve de manera fácil los problemas o... ¿A dónde
huir,
nos lleva?
Huir es lo peor del planeta, porque es como diciendo, voy a librarme de mi propia sombra. Lo siento mucho, es imposible. Es como tu sombra que te persigue. Huir de la vida es perder tu fuerza de voluntad, tu poder personal, tu determinación. Lo que tiene que haber es la responsabilidad personal de decir, mi vida depende al 100% de mí, mis emociones, mi felicidad, mi economía depende al 100% de mí. Si asumes la responsabilidad personal, quiere decir que tienes la capacidad de responder con habilidad ante lo que la vida te traiga. Cuando no asumes la responsabilidad personal, y que de eso vemos toneladas hoy, es ¿quién tiene la culpa de todo lo que me pasa en mi vida? ¿Quién es el responsable de mi vida, no? ¿Quién es el responsable de mi felicidad? Alguien tiene la culpa, mi vecino, mis padres, el gobierno, todo el mundo menos yo. porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no he sido, ¿no? Pero hasta que no asumas mi vida depende de mí, eres una víctima de las circunstancias de todas, todas.
Su anterior libro hablaba de sueños. Cuando esos sueños no llegan, lo que llega es la frustración y nos hace impedir soñar.
Si lo enfocas mal, sí, si no, no. Mira, hay una frase de Clint Eastwood en la maravillosa película de Los Puentes de Madison, cuando está cenando con Meryl Streep, en esa película que he visto más de 20 veces porque alguien le contó mi vida a ese tío que hizo el guión, y que Clint Eastwood dice: los viejos sueños fueron buenos sueños, no los conseguí, pero me alegro de haberlos tenido. Los sueños son la razón para volver a levantarte. Los sueños es lo que te va a dar la inspiración, la fortaleza interior, la determinación para perseguir algo. Pero tenemos que aprender a dejar de juzgarnos por los resultados. Los sueños lo que importa es que te va a dar energía para perseguir ese algo que va a hacer que te enfrentes a tus miedos, a tus demonios, a tus retos. Que te va a obligar a salir de esa zona de confort, que vas a hacer cosas nuevas que igual no te atrevías. Y te conviertes en ese proceso en alguien mucho mejor, más humano, más fuerte, más capaz, donde vas evolucionando como persona por ese reto. Al final lo que importa es en qué clase de persona te has convertido, no en qué has conseguido. Cuando te llama el destino a tu puerta, toc, toc, y dice: oye, que el viaje se ha acabado. Digo: ¿qué? Si tenía que hacer mil cosas. No te pide el currículum, a ver todo lo que has logrado. No, la pregunta será: ¿has aprovechado tu tiempo?
Vivir es aprender, es creer, es crear.
Todo, vivir. Yo digo que la vida es una universidad en la que jamás te vas a graduar, lo siento mucho. Entonces la vida te pone constantes exámenes y no puedes dejar de aprender, porque el potencial no desarrollado provoca frustración. Si tú crees que has llegado, mira, tira de la cadena porque la has cagado. Yo en mi vida fue el día que lo tuve todo y me relajé, empecé a vivir de maravilla. De pronto un día empecé a ir hacia atrás y yo decía: ¿por qué siento esta especie de tensión, de frustración, de sentido de que me falta algo, de vacío? Y fue que había dejado de evolucionar y de aprender y de crecer, porque ya había llegado, ya lo tenía todo. Y entonces ahí se hace un agujero, porque no ser todo lo que puede ser, no sacar lo que llevamos dentro, porque a veces sufrimos porque tenemos algo dentro retenido y no sacamos todo lo que llevamos dentro por el miedo a no ser capaces, por las dudas y los miedos, por lo que nos han dicho, porque no, yo es que no tengo el currículum, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo la personalidad, yo no tengo los recursos, y nos contamos una historia tras otra y nos quedamos ahí empequeñecidos, y eso es lo que duele, sin que nadie lo sepa. Y es cuando dices: oye, quiero descubrir de qué estoy hecho y quiero descubrir qué llevo dentro, y no tiene nada que ver con lo que logre, sino con la victoria moral de saber que lo he dado todo, lo he intentado, aquí estoy.
¿Nos podemos graduar en autoestima?
Sí, pero también es un trabajo que va a seguir toda la vida, ¿eh? Porque hay días que dices: hoy me siento con fuerza, hoy sí que tengo confianza, hoy siento que puedo hacer que las cosas pasen. Un email después, una llamada después, dices: madre mía, la mierda del mundo este, ¿no? Y de pronto somos como una montaña rusa de una volatilidad emocional, que pasamos de la confianza a los miedos a las dudas en segundos. Y eso es lo que tenemos que aprender a controlar, porque no nos han dado un manual de la vida. Mira, aquí tienes el manual de cómo funciona el cerebro y las emociones. No, a veces no, dame una pastillita, ¿no? Pero, y queremos que nos solucionen la vida a base de pastillas, y cada uno va a tener que parar en silencio, respirar y pensar: ¿a dónde voy? Como dice Víctor en el prólogo, ¿no? A veces vamos corriendo como locos hacia ninguna parte. Así que es hora de parar, reflexionar en el mundo loco este que nos hemos metido, para decir qué es lo realmente importante.
La vida te está esperando, Javier Iriondo. Muchísimas gracias.
Un placer.
La Vital, a Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Avui, doncs, amb aquesta interessant entrevista, doncs, que ens portava amb Javier Iriondo, aquest emprenedor, conferenciant i desenvolupador personal. Molt bé, continuem i farem ja música per arribar al punt de les 12. Ens acompanya l'orquestra Plateria amb aquest home dibuixat.
Thank you. dibuixem un senyor sense llana al clatell.
Dibuixa, dibuixa!
Posa-li flors al cap i un tajut de nylon i uns guants de pell.